Ariel, escúchame. El mundo exterior es un lío. La vida bajo el mar es mejor que todo lo que tienen allá arriba.
Tú piensas que en otros lagos las algas más verdes son y sueñas con ir arriba. Gran equivocación. No ves que tu propio mundo no tiene comparación. ¿Qué puede haber allá afuera que cause tal emoción? Bajo el mar, bajo el mar, vive serena, siendo sirena, eres feliz.
Aquesta segurament que és una d'aquelles cançons que tothom coneix o si més no ha escoltat alguna vegada a la seva vida veient una pel·lícula com és La Sirenita i entre d'altres ocasions, perquè això també de vegades ho ha cantat fins i tot el karaoke. Però bé, avui no es tracta de cantar el karaoke ni de veure la pel·lícula La Sirenita ni res d'això, sinó que hem posat aquesta cançó perquè en David Colom ens porta un producte que es troba sota el mar. David Colom, molt bon dia.
Molt bon dia.
Avui parlarem d'un producte, com deia, que es troba sota el mar, que l'hem d'anar a buscar allà, i que... Bé, jo he quedat una mica sorprès, perquè és que no ho sabia, com es pescaven. Però bé, parlem, anem per parts. Parlem de les gambes.
Les gambes, sí. Sí, sí, ara aquí la cançó la canta en Sebastián, que és un cranc, però bé, són parents amb les gambes aquestes, sí.
Bé, són de la família, no? Sí. Bé, encara que siguin cosins o alguna cosa d'aquestes. Escolta, David, no totes les gambes són iguals. No,
i de fet no són ni la mateixa espècie i a vegades fins i tot ni la mateixa família. Sí que estan emparentades, però no són allò parentes directes alguns tipus de gambes, eh? No, les que coneixem aquí gairebé totes són molt, molt properes,
sí.
Però hi ha altres països que tenen gambes equiparables, però no són la mateixa família que les que tenim aquí.
Clar, nosaltres les veiem vermelles i amb bigotis i diem, mira, les gambes,
sí.
La gamba, no?
Sí.
Ja està. Escolta, són crustacis i són uns més barats que altres, no?
Sí, podríem dir. Dins de la família dels crustacis, les gambes, i depèn de quines, són les més barates, més assequibles de preu. I els crustacis són aquesta família que tenen moltes espècies diferents, que hi hauria, que són aquests invertebrats que tenen una closca exterior, que els protegeix de les agressions exteriors, i també que els ajuda a tenir forma, a aguantar-se.
Uh-huh.
I a més de dins d'això hi hauria llagostes, crancs, escamarlans, cabres, dius de mar, llamàntols, gambes, etcètera.
Ja. I les gambes on es crien? Perquè, clar, és una d'aquelles coses que a mi a micròfon tancat, quan m'explicava segons què, m'ha sorprès una mica, perquè jo pensava que les gambes estaven, no sé, alta mar, allà dins de tot, i que no, i pel que m'has dit tampoc estan així, no?
No, les gambes viuen relativament a prop de la costa, no allò que les puguis tocar, sinó que viuen bastant a prop de la costa, amb certa profunditat, i sobretot en sols sorrencs, que hi ha sorra, i després també els agrada molt que hi hagi corrents submarines que els hi portin el seu aliment, que és el plàncton. Mengen plàncton, algunes algues, alguns mol·luscos petits, i això és el seu aliment. Depèn de cada lloc i cada espècie, mengen coses diferents,
yeah.
Però normalment és això el que mengen. Ja els veiem que no tenen massa boca per menjar coses gaire grans, però... No.
Massa boca, cap ni una, no?
I de poc tenen les pinces que tindrien un llamàntol per agafar la presa, sinó que tenen aquelles pinçades petites que els ajuden una mica a aguantar les algues quan mengen, però no són grans depredadores de coses grans.
Ja. I es fan a tot el món, és a dir, es crien a tot el món o no? Només hi ha uns sectors de la Terra, per dir una cosa, que hi ha gambes?
No, realment hi ha gambes a tots els mars del món i a totes les costes del món hi ha gambes, però són, evidentment són diferents. No? Seran iguals una que visqui a l'Àrtic que una que visqui al tròpic. Vull dir que tot el món n'hi ha, però que són diferents unes de les altres.
I tu deies que s'alimentaven de plàncton.
De plàncton, sobretot, i després també això d'algues o d'alguns mol·luscos petits, que a vegades el límit entre el mol·lusc petit i el mol·lusc que hi ha dins el plàncton també és difús, però si és una mica més gran que el plàncton també poden arribar a menjar.
La gamba és una espècie que ve de lluny, és a dir, s'han conegut sempre o és una espècie nova, una cosa que ha sortit fa d'uns anys cap aquí?
No, de sempre s'han menjat, s'ha conegut, a tot el món, eh? Hi ha alguns llocs que mai n'han menjat perquè li fan com fàstic culturalment, i per exemple els jueus no mengen gambes, perquè diuen que ells, els jueus més estrictes, eh?
Mm-hmm.
Ells diuen que tot aliment que ve del mar, doncs ha de tot peix, tot animal que ve del mar, doncs ha de tenir escates i aletes per menjar. Per tant, les gambes no en poden menjar i això descarta doncs, molts altres productes marins. Hi ha tant mol·luscos com els crustacis que dèiem, com, per exemple, un esturió que fa el caviar. Tampoc en mengen perquè no té...
Ja. Però hi ha, per exemple, no sé, cultures que els hi faci fàstic?
Sí, algunes...
No sé, hi ha cultures, per exemple, que no mengen conill. Quan veuen que aquí mengen conill, diuen, es foten les mans al camp, no?
Sí, hi ha algunes zones del món, per exemple, que les gambes, esclar, quan els veuen així amb el closqui tot i els hi fa com cert respecte perquè l'associen molt amb escarbats. I de fet, si ens prenem a pensar, s'assemblen bastant a un escarbat. Mengen allò el que hi ha per terra, tenen aquesta armadura exterior, i altres llocs doncs en mengen, però no se'l mengen així amb la pela, sinó que el pelada, si no, no se l'arribarien a menjar. Mm-hmm.
Home, l'aspecte molt maco no és, eh? Tu mires una gamba i molt guapa tampoc ho és, però bé, després el sabor que té i el gust és estupendo.
Sí.
És difícil de pescar la gamba o no?
És difícil de pescar. Era difícil de pescar, ara és més fàcil. I això va fer que, tot i ser coneguda i poder-se arribar a menjar al llarg de la història, no sempre se n'havia consumit molta. Llavors, a l'antiguitat, doncs, es diu que sí que en menjaven, però era una cosa molt excepcional. Era allò com, mira, estava pescant i m'han quedat enganxades a la xarxa. O he posat la xarxa i per casualitat he agafat gambes. No és allò que anaves a buscar gambes, sinó que te les trobaves.
Ja. Yeah.
I després, doncs, algunes zones potser sí que era més fàcil de trobar perquè hi havia més quantitat i els corrents els ajudaven, però era difícil. Hi ha una història que explica que Apici, que era aquest el gastrònom més famós de l'antiguitat, i de fet és ell qui va inspirar el primer receptari, que és el darrer Coquinària, doncs aquest senyor vivia a Roma, i li van arribar notícies que davant de la costa de Líbia, l'actual Líbia, hi havia unes gambes molt bones, i el senyor va dir, les he d'anar a provar, i va agafar el seu vaixell particular, el senyor Rick tenia vaixell,
no, clar.
I se'n va anar fins davant de les costes de Líbia i va dir, porteu-me'n aquí el vaixell. I van portar amb una barca, van portar unes gambes al vaixell, i allò el senyor té il·lusionat, aquestes gambes que me n'han parlat tan bé, les va provar i va dir, no n'hi ha per tant, n'he menjat de millors.
I se'n va anar.
I va agafar, va dir, traiem l'àncora i tornem cap a casa.
És a dir, que va fer tot aquest viatge, quina poca feina tenien.
Sí, no, aquest senyor realment no tenia gaire feina, no.
Va fer tot aquest viatge de no sé quants quilòmetres, mils de quilòmetres,
i dies,
i se'n va anar a menjar gambes.
Va anar a menjar gambes i va dir, doncs tampoc n'hi ha per tant. Potser el seu pla inicial era d'estar uns dies menjant gambes d'aquestes tan bones i alguna altra cosa que tinguin, però les va provar a dir, doncs mira, no valen la pena. I va agafar i va tornar cap a Roma una altra vegada.
Aquest senyor va ser l'iniciador dels viatges gastronòmics,
sí,
no? Això
sí,
que fa,
sí,
que està tan de moda ara, diu que anem a voltar cap aquí, cap allà, però fent una ruta gastronòmica,
sí,
no?
Sí, però és allò, la Guia Michelin, aquella nota que et diu, una estrella et diu, val la pena desviar-se, l'altre diu, val la pena, si estàs a prop, vés-hi, i el tres estrelles, doncs, ells ho qualifiquen com mereix la pena el viatge. Doncs aquestes gambes, ell pensava que eren tres estrelles, i al final potser va ser un o res.
Ja. Yeah. Escolta, i en els receptaris antics hi ha plats fets amb gambes o no?
Surt alguna recepta amb gambes, però molt escudocerament, i per exemple, els receptaris medievals catalans ja no en surt cap. No en surt cap recepta amb gambes, sabem que en menjaven, podien menjar a vegades, o fins i tot només els pescadors, que mira, s'enganxava a la xarxa i per aprofitar-la se la menjaven. Però no era una cosa allò molt habitual en grans banquets. I després, doncs, més endavant, de mica en mica, veiem que apareixen algunes receptes en gambes. El que sí que hi havia era llagosta. Llagosta ja era més apreciada, que era més fàcil d'agafar i tot, i més bon fer.
Era
més vistosa, a la taula, en canvi una gamba era més modesta fins aquell moment.
Ja, però, per exemple, clar, la gamba ara la mengem no diàriament, naturalment, però es menja molt sovint, no? Quan es va començar a popularitzar tot això?
Sí, la gamba realment va fer un salt a partir de l'inici del segle XX. I era una cosa que ara, vist d'ara, ens costa d'entendre que un producte que tenim a prop no es mengés perquè era bo, però no es menjava.
Clar.
I la clau està en que per pescar gambes necessites una pesca d'arrossegament, que és aquesta que el vaixell agafa una gran xarxa i passa pel fons marí i va arrossegant tot el que troba. Esclar, això amb un vaixell de vela o de rem és impossible perquè no pot tenir tanta potència. En canvi, al principi del segle XX es van aplicar els motors de gasolina, d'altres combustibles, als vaixells de pesca, i això va permetre doncs, desenvolupar aquesta pesca d'arrossegament. I va ser que a partir d'aquest moment que la gamba va començar a arribar en gran quantitat als mercats.
Ja. I es pesca durant tot l'any, d'aquesta forma, com tu estàs dient, o no? Hi ha unes èpoques de l'any només que es pot pescar la gamba?
Sí, depèn de les zones i de cada tipus de gamba. Per exemple, a la zona de Palamós, que és la més coneguda aquí a casa nostra, la més prestigiosa, doncs ells apliquen vedes, i les vedes aquestes ajuden a controlar la població, perquè això tenim des dels anys 30, 20-30, que s'ha començat a fer aquesta pesca d'arrossegament, i de mica en mica vam veure que anava baixant la pesca. Hi havia més vaixells de pesca, s'anava pescant més, però veien que cada vegada es pescava menys gamba cada vegada. I a partir dels anys 90 doncs, van decidir aplicar vedes de pesca per per poder mantenir la producció i a la vegada doncs, donar aquesta imatge de qualitat, que és un producte que és temporal, que només és aquesta època de l'any. Les èpoques que hi ha la veda també és una època que la gamba és més petita, no té tant de gust, per tant, doncs, pescant només a l'època indicada, t'assegures que la gamba té la màxima qualitat.
Clar, perquè és un crustaci que es pot menjar. Bé, si és fresc l'has de menjar ràpid perquè no es farà malbé, però si no el pots congelar i el pots tenir durant tot l'any, no?
Sí, l'ideal de menjar la gamba és una cosa, és fresca, però mira, un mal menor és menjar-te-la congelada, que no té res de dolent menjar-te-la congelada, bueno, comprar-la congelada i cuinar-te-la, perquè assegures que això, que no es faci malbé, perquè la gamba i altres crustacis en pocs dies, 2-3 dies, ja se't fa malbé totalment, per tant, el millor és menjar-la o fresca o congelada o d'aquestes coses venen com cuinades i que te les pots menjar i que...
Sí, perquè si tu vas al supermercat a qualsevol època de l'any pots trobar gamba congelada i et ve la gamba congelada de l'Argentina, per exemple,
sí,
no?
Sí.
O d'altres punts
del món. La de Palamós, la d'aquí a la nostra costa, no sol vendre sempre fresca perquè no... Congelada té aquesta mala imatge de cosa dolenta. Si hi haguéssim molta producció de gamba, potser sí que acabaríem venent la congelada i seria igual de bona, però no tindria aquest valor de menjar-te la fresca.
Hi ha països que les fan... Bé, aquí, per exemple, ens arriben o fresques o congelades, no? O sí. Conserva, també, a vegades.
Sí.
Però hi ha països que les fan o les tenen seques,
sí.
No?
Sí, és molt habitual, i, per exemple, a països asiàtics o països africans, de fer gamba, però és gamba més petita i la deixen assecar i això fa que, a més, concentri el gust.
Uh-huh.
Concentri el gust i quan fan un plat i posen una mica de gamba, encara que sigui molt poqueta, dona molt de gust, molta potència gustativa, d'aquest gust de mar, de gust umami... I és una cosa barata d'afegir, a part que t'aporta una mica de proteïna al plat que estiguis fent,
que
és molt útil. Aquí no la coneixem tant, potser en podríem arribar a trobar, però no és una cosa molt, molt habitual.
Hi ha algun secret per fer les gambes, és a dir, per cuinar-les, perquè surti una bona gamba, menjarem gambes, com s'han de fer?
Sí, el que recomanen sempre la gamba és de menjar-te-la, això, tan fresca com puguis, i si és una gamba realment bona, doncs fer-la amb tècniques allò el mínim d'invasives possibles. Una que diuen molt sovint és d'agafar aigua de mar i posar-hi la gamba, bullir-la uns pocs segons, perquè et canviï de color, t'agafi aquella vermellor tan potent, i després ja està. I ves la maneixes amb una mica de vinagreta o amb el que t'agradi,
sí.
I ja està. O si no, fer-la a la sal, fer-la a la planxa o fer-la a la brasa. Però vull dir, no té moltes més tècniques allò, una gamba guisada. Es pot fer, seria bona, però perdria aquell gust de gamba, que és el que realment busques, el gust intens de la gamba. Clar. I del cap de la gamba.
Clar, perquè quan fas, per exemple, una paella d'arròs o un arròs de peix o alguna cosa d'aquestes, la gamba sempre la poses al final, també, no? O no?
Sí, perquè tinc una cocció allò que s'acaba
curta,
de
córrer, no?
Amb el vapor que surt de l'arròs o del que sigui, que li cal donar aquest toc. No busques allò des del principi que vagi alliberant i quedi una gamba passada, perquè no val la pena amb el preu que has pagat per la gamba tractar-la així.
Un dels plats més emblemàtics amb gambes, quin seria? Quin podríem dir que és?
Un dels més famosos és el còctel de gambes.
Ui, sí, el còctel.
Aquest és un dels grans clàssics del plat.
Però escolta, encara es mengen, David, els còctels de gambes? Perquè ja no n'he vist a cap restaurant, eh?
Potser ho trobaríem en algun lloc, però costaria de trobar.
Però ha quedat una mica de moda, això.
Sí,
ja, no?
Sí. Això va néixer als anys 50 a Estats Units i a Anglaterra, i era una gambes bullides, pelades, i després això es barrejava amb una mica de salsa rosa. Picant i una mica d'enciam picat o una mica de verdureta, i després es posava aquelles copes i a vegades s'hi posava gel allò perquè estigués fresc.
Sí, era molt sofisticat en aquella època, i quan tu menjaves una cosa d'aquestes era com el, ostres, avui he menjat còctel de gambes, eh?
Però això a partir dels anys 90 doncs ja va començar a perdre, i ara és una cosa, això que deies abans, una cosa de modé, tot i que a vegades allò s'intenta fer una versió del còctel de gambes, allò, una vegada allò com millorant-ho o com una nota irònica. Allò fas un menú i poses un toc allò de cuina antiga.
Ja.
Però no és allò un plat que diguis, oh, aniré a fer un gran àpat amb un còctel de gambes. No, ara no es fa.
Perquè hi ha plats fets amb gambes o no? Ja hi vam dir que no,
sí,
no? Que costa una mica...
Costa, sí. Per exemple, hi ha carpaccio de gambes o tartar de gamba.
Sí,
que
clar.
El que busques és buscar aquest... És aconseguir aquest gust de gamba pur, de no voler-la tacar massa. I després, quan les gambes són bones, però no són de la màxima allò més cares, també es fan servir molt la cuina. Per exemple, un arròs, i dins d'arròs hi ha molts tipus diferents d'arròs amb gambes. Ja seria la paella, o també podria ser un arròs saltejat d'aquest estil xinès, aquests tres delícies, o la cuina del sud dels Estats Units, de la zona de Louisiana, i aquesta, la cuina Cajun.
Sí,
hi ha
sí.
plats, hi ha dos plats molt, molt famosos que porten gamba. Un és el gumbo, que és un arròs blanc, s'hi afegeixen gambes, s'hi afegeixen verdures, i fes l'ocra, que és aquesta mena cosa que sembla un pebrotet, que és una mica llefiscosa.
Sí,
s'hi posa això, s'hi posen verdures, hi ha carn, i és una mica això, mar i muntanya amb arròs, i sobretot gambes. I després hi ha una altra que s'assembla molt, que és la jambalaya o jambalaya.
Sí, senyor.
Que aquest és també un arròs, però aquest, en comptes de ser arròs blanc, si fos en cosa, sinó que és un arròs ja cuit directament amb les gambes, amb la carn, amb les verdures. I aquest sol ser un gust bastant picant.
La jambalaya o la jambalaya, o com vulguis dir-li, jo la vaig descobrir gràcies a la pel·lícula Mrs. Doubtfire, sí. que hi ha una escena en la que li posen més picant del normal amb aquell arròs o amb aquell plat, no?
Sí.
Perquè el senyor que l'ha de menjar, doncs, es foti, així de clar, no? I que la vaig buscar a veure què era, no?
Sí.
I sí, sí, era aquesta espècie de plat d'arròs que era una mica picant, també.
Sí,
no?
Sí, doncs la zona aquesta dels futurs Estats Units és molt famosa menjar aquest plat, la jambalaya, sí, sí. Aquí en sona, aquest més o menys graciós, però també és una... S'assembla bastant a la paella.
Ja,
diu que s'assembla a la paella, però també és amb influència francesa. Seria això. I ves a la gamba i té molt de protagonisme, perquè a més aquesta zona de Louisiana, del golf de Mèxic, doncs és molt, molt habitual també pescar gambes.
Ja, ja. Això en quant a plats, però també crec que hi ha salses, no?, fetes amb gamba.
Sí, 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 també hi ha moltes salses que el que busquen doncs és aprofitar el cap de la gamba, que si peles la gamba es perd. Bueno, es perd. Es queda a la cuina, però per aprofitar aquests caps, que són molt bons, molt gustosos, doncs en fan salses. Una seria la salsa nantua, que és d'origen francès, hi hauria americanes, hi hauria fons... Tot això doncs, és una manera d'allargar aquest gust de cap de gamba, allargar-lo i aplicar-lo en altres plats. En pastes o en plats de peix, doncs posaria aquesta essència de gamba dels caps.
La cuina d'avantguarda també fan servir les gambes o no?
Sí, sí, sobretot són aquestes gambes més bones, les gambes de Palamós o gambes de llocs molt específiques de cada lloc que això. Per exemple, el celler de Can Roca té un plat que diuen la gamba sencera, que agafen una gamba i la van tractant cada part diferent, la cua la maceren amb vinagre, els caps els fregeixen, les potes també les tracten, i després menges aquella gamba en diferents parts, però buscant només el gust pur de la gamba. Hi ha un senyor dels Estats Units que es diu Willy Dufresne. Aquest senyor feia una mena de fideus de gamba. Agafava pell de gamba, carn de gamba, la triturava i posa un producte que es diu transglutaminasa, que és un producte per fer... És una mena d'adhesiu alimentari. I això doncs, uneixes les proteïnes i pots formar després fideus. O René Redzepi, aquest senyor és el nom de Copenhague, aquest senyor fa un... et porta a taula una pedra
sí.
i a sobre una gamba, un escamarlà, allò bullit al punt just, molt pocs segons, pelat, i després al costat allò una mica de maionesa de molt cap, així, perquè és allò, el gust molt pur de la gamba, l'essència de la gamba.
Però te'n porta una.
Sí, tampoc, bueno, no només menges això, sinó que menges el menú i que tens dos pans. Sí, 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 sí.
Molt bé, molt bé. Aquí a Catalunya, a casa nostra, hauríem de destacar les de Palamós, que deuen ser les més valorades. No?
Sí, i no només aquí, també arreu del món, doncs, en grans restaurants pots trobar-t'hi gambes de Palamós. Per exemple, aniries a París i un restaurant allò de gran categoria que et servissi una gamba de Palamós. De fet, les gambes mediterrànies són les més apreciades a tot el món, però després d'altres parts del món també hi ha moltes gambes que són bones, però potser no tenen aquesta potència de la gamba vermella.
Només hi ha les de Palamós aquí a Catalunya, per exemple, o hi ha altres zones que també sí. es fan gambes exemple, i també són de qualitat?
Sí, Roses també és molt, molt famosa, la gamba de Roses, o la gamba de Vilanova, o el llagostí de la Ràpita també és bastant, bastant conegut. I més a València, aquesta la gamba de Dénia, que moltes vegades comparen, qui és millor, la de Dénia o de Palamós? Nosaltres direm que és la de Palamós.
Clar, clar. Ens toca més de prop,
sí,
no?
Sí, sí, sí. Però altres parts del món, també del Mediterrani, sobretot la gamba és molt apreciada, és allò, un símbol de qualitat. A Itàlia tenen una guia gastronòmica, específica més Itàlia, que es diuen el gambero rosso. I ja diuen que allò, i ves les estrelles, en aquestes estrelles són gambes.
Ah.
I tenen diferents gambes, depèn de la qualitat de cada restaurant.
Mira, estem escoltant un dels pàrics de les gambes, que és el camarot de la isla.
Sí.
Que avui, doncs, mira, ens ve el pèl per acomiadar-nos i per posar el punt i final a aquesta història que avui hem tingut dedicada a les gambes, a aquest aliment, a aquest producte en el que fa molts anys no es coneixia tant i ara doncs, es va popularitzar a partir del segle XX, com tu dius.
Sí, s'ha fet, i sobretot aquestes que són, no són tan cares, permeten això, portar un gust de mar als plats, donar carnositat i a la vegada això, que mantenen la forma. Allò, si posessis trossos de peix se't desfarien, en canvi la gamba et manté la forma, et manté el gust i ahir dona alegria als plats.
A la terra d'aquest senyor que estem escoltant de fons, hi ha una cosa molt típica, com són les tortilles de camarones, no?
Sí, sí, sí.
També estan fetes amb unes gambes molt petites. Molt
petites, petites. I serien com aquestes, petites, serien les que s'assequen, però aquestes són fresques, però sí, són aquesta... Aquí a Catalunya no en tenim d'aquestes, però sí que som igual de bones que les altres.
Molt bé, doncs mira, amb aquest gust de gamba, avui ens acomiadem. Ho deixem aquí i tornarem d'aquí uns dies per parlar, com sempre, de la història de la gastronomia o per descobrir diferents productes, diferents plats, sempre relacionats amb el món de la cuina. Com sempre, amb en David Colom, el nostre historiador gastronòmic. David, moltes gràcies. Bona
gràcies,
setmana.
Bona setmana.
Por camino.